Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. És cert que cada vegada hi ha més sensibilització, però encara avui es fan cavalcades de Reis a Catalunya i a la resta de l'Estat, com hem vist, amb persones pintades de negre. Aquesta pràctica racista, coneguda com a blackface, té els seus orígens al segle d'or espanyol. Al segle XIX es va popularitzar als Estats Units, quan els esclaus negres no tenien permès fer teatre i actors i actrius es pintaven per imitar-los i ridiculitzar-los amb l'únic objectiu d'entretenir el públic blanc. Les campanyes dels col·lectius antiracistes dels últims anys han servit perquè molts municipis deixessin enrere aquesta pràctica discriminatòria i es fixessin en els seus veïns afrodescendents perquè ocupessin un lloc destacat en les cavalcades. Però n'hi ha d'altres, com Igualada o Alcoi, que s'escuden en la tradició per continuar mantenint-la. El programa d'avui aborda precisament la qüestió de la visibilitat i de guanyar espais. De petita, l'actriu Taifati li deia a la mare que volia dedicar-se a la interpretació. Afrodescendent, filla del barri de la Verneda de Barcelona, amb molts sacrificis, ha aconseguit sobresortir en el panorama teatral del país. L'hem vist en muntatges com La nostra ciutat, El lliure, La plaça del diamant, al TNC, o en sèries com Zorras, de 3Player. Quan hi hagi oportunitats, hi seré jo. Quan hi hagi espais, intentaré posar-m'hi, diu amb la boca plena. Els seus referents no eren negres i, com que va ser criada en un entorn de blancs, ha hagut de fer un procés per deconstruir-se. A la TAI, de moment, li va bé, però el panorama per als creadors afrodescendents a Catalunya no és gaire esperançador. L'Institut Nacional d'Estadística calcula que a Catalunya un 20% de la població és de nacionalitat estrangera. Per això, tots aquests creadors denuncien la manca de referents, els obstacles per entrar als circuits oficials, per accedir a llocs de responsabilitat i que la diversitat racial del país no es vegi representada enlloc. Davant d'aquesta realitat, alguns col·lectius han decidit impulsar els seus propis espais, com Perifèria Cimarrones, la primera sala teatral gestionada per afrodescendents, o el Voodoo Club, una plataforma creada per músics i productors racialitzats, nascuda després que els prohibissin de manera recurrent l'entrada als locals de nit de Barcelona pel fet de ser negres.
Solidaris. Tothom té una història.
Per posar context a aquesta realitat, hem parlat amb el pedagog i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Miquel Àngel Esomba.
Tot el que té a veure amb el que és la racialització de les persones té un fort component de classe econòmica. Normalment el concepte immigrat l'utilitzem per persones racialitzades amb pell fosca. El concepte estranger majoritàriament s'utilitza per parlar de persones de l'entorn proper, de tipologia caucàsica, i això doncs té unes arrels molt profundes en tots els processos històrics, econòmics i socials de colonització.
L'excel·lència com a vara de mesurar.
Perquè una persona negra o una persona amb trets majoritàriament asiàtics siguin visibilitzats socialment i reconeguts socialment, han de ser persones excel·lents. I d'alguna manera aquests pocs compleixen també una funció social, diguem-ne, d'autocomplaença de la majoria social per dir, mira quina societat més acollidora, més integradora i més a favor dels drets humans que tenim. No? No ens fa falta tenir només diputats o diputades que siguin d'un altre origen, o grans futbolistes o grans cantants. El que ens interessa és que hi hagi mestres d'aquests orígens i amb aquestes característiques, que hi hagi metgesses, que hi hagi policies, perquè és aquí on es juga la visibilitat com un factor de construcció d'una societat molt més cohesionada i de drets per tothom.
I què passa en el món cultural?
La cultura és un àmbit molt, molt divers. En aquest sentit, jo sí que diria, i a falta d'estudis que realment d'una manera objectiva ens avalin aquestes argumentacions, el sentit comú i el formar part d'aquesta societat ens dona a entendre que, per exemple, en l'àmbit de la música, el fet del color de la pell o el fet de l'origen ètnic, cultural o lingüístic no suposa un entrebanc. En canvi, quan anem a l'àmbit de la imatge, sí que aquí trobem una mancança important d'una representació molt més coherent o fidel, que és la composició social, perquè estem parlant de la imatge. La imatge que té aquest efecte potent, transformador molt més enllà de la veu o de la música, sí que d'alguna manera representa un entrebanc que dificulta que puguem trobar doncs, en pel·lícules de catalanes o en sèries de televisió doncs, personatges d'aquest origen. En aquest sentit, Catalunya es distingeix o es diferencia respecte a altres països, no? En els quals diguem-ne hi ha una tradició molt més consolidada de diversitat cultural, ètnica i de tota mena, i per tant els seus mitjans de comunicació i les seves productores culturals reflecteixen d'una manera molt més naturalitzada, normalitzada, aquesta diversitat.
Fins a quin punt són importants els referents culturals per a les noves generacions?
L'existència de referents al capdavall és una arma de doble fil, perquè per una banda és cert que el fet de que una persona que pot sentir-se identificada com d'origen africà, americà, asiàtic, vegi que hi ha persones que tenen reconeixement i prestigi social, que provenen del mateix origen o que tenen les mateixes característiques, els mateixos trets ètnics o culturals, és un element, diguem-ne, de reforç o de suport. Però a la vegada també és un element que pot girar-se en contra dels processos d'inclusió social, perquè al capdavall el que vol dir és que implícitament estàs reforçant de que tu t'has de veure o sentir identificat amb aquella persona perquè hi comparteixes un tret, quan aquest tret, en el fons, no hauria de tenir importància. L'important no és que els infants o els adolescents vegin persones del seu color, sinó que tots els infants i tots els adolescents deixin de veure colors.
Diagnòstic de futur per a Catalunya.
Catalunya ha viscut un miracle en les dues últimes dècades, que és acollir gairebé 2 milions de persones d'origen estranger d'altres continents i no haver de parlar de situacions de tensió extrema en les ciutats i els pobles del país. Tampoc això vol dir que hàgim de llançar les campanes al vol i reconèixer que a Catalunya la feina està feta i que, per tant, som un país doncs, de convivència i de drets humans, perquè tampoc no és així. Estem en una situació de coexistència i el que serà important és reconèixer que el tret de sortida, el punt de partida és bo, però que no hem arribat al cap del carrer. Cal una presa de consciència col·lectiva en la qual veiem que de la coexistència a la convivència es necessita fer un pas.
Solidaris.
I Diana és la típica niña buena, hija ejemplar, educada y estudiosa, al menos hasta que nos conocimos.
Me gustan las chicas.
Això que sentim és un dels tràilers de la sèrie Zorras, d'A3Player. Un dels tres personatges protagonistes és la Diana, una dona negra, ben posicionada socialment, que descobreix la seva sexualitat. Del que volem parlar, però, és de l'actriu que dona vida a aquest personatge. És catalana, jove i afrodescendent. I amb aquesta sèrie ha tingut el seu primer paper coprotagonista.
Ahí, sí, venga, dale.
Tai Fati, benvinguda als Solidaris.
Moltes gràcies.
Ets nascuda, si no tinc mal entès, al barri de la Verneda.
Sí, i a tens, de Roda.
I tens 25 anys.
25 anys.
Sempre havies volgut ser actriu?
Des de ben petita, la veritat és que sí. Vaig estudiar teatre des de ben petitona i a mesura que vaig anar fent, un dia em vaig plantar la meva mare i li vaig dir «Mama, crec que això ho vull fer, però com més en sèrio, no?» I em vaig ficar a estudiar teatre a Òlia, una escola de teatre, no? Els caps de setmana, és a dir, com qui fa futbol, doncs jo feia teatre. I des de llavors ha sigut el meu objectiu, i ara que l'estic complint és com, oh, ostres, més en compte amb el que somies, no? Que a vegades els somnis es fan realitat.
Com era la teva classe a Eòlia?
A Eòlia, doncs estudiava amb uns companys que molts d'ells a dia d'avui són amics meus, però crec que la pregunta meva més encaminada en si era l'única persona racialitzada de la classe, i és que sí, gairebé sempre he sigut en la meva trajectòria, gairebé sempre he sigut l'única actriu, o en aquest cas persona que està estudiant interpretació, i he tingut la sort, o no la desgràcia, però ha sigut així, i sí, sempre he sigut l'única persona racialitzada de la classe. en aquest aspecte.
El professorat sempre et va animar, tothom, a la família, a l'entorn?
He tingut bastanta sort amb això, i és que sí. Tant la meva xarxa més íntima com la meva família, com amb la gent que m'he anat trobant en el meu dia a dia, en la meva vida, m'han recolzat bastant, no? En aquest sentit, no m'han obligat a estudiar una altra cosa, per si un cas, per buscar un plan B. En aquest sentit, he tingut molt el recolzament, sobretot de la meva mare, principalment. I sí, en aquest sentit, t'haig de dir sí. Gairebé sempre tothom m'ha recolzat amb això que volia fer, no?
Quina va ser la teva primera feina com a actriu?
La meva primera feina com a actriu? La meva primera feina com a actriu, o sigui, el meu primer sou guanyat al teatre, va ser amb 18 anys, al Teatre del Raval, el Miracle d'en Sullivan, que ho dirigia la mateixa directora del Teatre del Raval, l'Ampar López, que per qui no ho conegui és una obra, és un clàssic anglès que està, crec que és del segle XVII o alguna cosa així, del sud dels Estats Units, d'una família que té una nena que és cega, sorda i muda i contractant a una institutriu perquè li pugui ensenyar una mica.
I allà quin paper feies en aquesta obra?
Allà quin paper feia? Allà feia de serventa. Sí, sí, clar. Feia de serventa i vaig ser molt feliç. Òbviament, a vegades agafes la perspectiva, però feia de serventa, òbviament, perquè era una obra que estava basada això en el segle XVII, al sud dels Estats Units, i, òbviament, una persona negra en aquell context no podia ser res més que un servent, no?
Vas tenir la sensació que aquesta tria, no?, aquest tipus de papers t'anirien acompanyant en aquell moment,
sí,
quan
tant.
Tenies 18 anys?
I tant. Però per mi era una oportunitat d'estar sobre l'escenari. Sí, jo en aquell moment no ho pensava. Òbviament que m'acompanyava aquesta cosa de dir, bueno, estic fent de serventa, però no passa res, era feliç perquè estava sobre d'un escenari, tenia 18 anys i vaig començar a treballar molt abans que tots els meus companys de promoció, per exemple.
Clar.
Vaig ser la primera de la classe, de la meva classe, en aquest sentit, en treballar. Llavors era com, quan hi hagin oportunitats, hi seré jo. Quan hi hagin espais, intentaré ficar-m'hi.
Clar, ara a l'espai t'hi has posat, a Zorres, per exemple, no?
Sí.
A Zorres, clar, la Diana, no?, és la que està més ben situada socialment, econòmicament, no?
Això m'agrada molt destacar-ho, perquè no estem acostumats, per almenys aquí, a veure aquest tipus de ficció o a veure aquests tipus de personatges amb la seva pròpia història i també situats socioeconòmicament.
Clar, exacte.
No? Normalment ha de ser el personatge que ve del barri o que ve d'una pobresa, no? I en aquest sentit em va encantar perquè era situar el personatge racialitzat a la contra del que estem acostumats a veure a nivell de ficció.
Clar, això crea referents.
Crear referents, obre espais i, sobretot, canvia l'imaginari col·lectiu de la gent, que per mi és el més important, no? Crear espais o crear contingut al qual canvi una mica la mentalitat que tenim tan estructurada socialment. Mm-hmm. Per mi això va ser una de les coses importants de Zorres en aquest cas, i sobretot també perquè era un coprotagonista, com tu has dit, que tenia la seva pròpia història, no acompanyava la història de la protagonista com a tal, sinó que tenia el seu propi argument, tenia el seu propi discurs, tenia les seves pròpies emocions.
La veu tan important.
Tenia la seva pròpia veu i el seu propi cos, i sobretot això, tenia la seva pròpia història.
Clar.
I ressaltar que la història de la Diana en aquest cas no estava vinculada a la seva identitat racial, estava vinculada a la seva identitat, però no a la seva identitat racial.
Clar, si jo ara et pregunto per referents, quins eren els teus referents quan ets petita, volies, no?, dedicar-te a actuar?
No eren negres. Jo sóc criada aquí, jo sóc nascuda aquí. Mm-hmm. El meu imaginari col·lectiu és el mateix que el de tota la gent d'aquí, catalans, espanyols. No? I llavors, ha estat una cosa que ha hagut d'anar deconstruint en mi. Jo estic en un procés constant de deconstrucció i construcció. Perquè per molt que tingui una pell negra, soc criada per persones blanques, majoritàriament. He anat a una escola on està rodejada de blanquitud. Llavors, la meva ment també era blanca. I ha estat una cosa que està molt vinculada a la meva identitat personal,
clar,
que he hagut d'anar transformant i evolucionant.
És una lluita constant, eh?
Sí, és una lluita constant, però ja no només a nivell laboral, no?
Sí, sí.
A vegades va molt més lligat. Mira, fa poc em va passar una cosa a la nostra ciutat, que m'encanta compartir-ho. A vegades, un altre moment de la meva vida em faria vergonya, però crec que és important.
És una obra de Ferran Utzet. L'autor és Thornton Wilder, amb direcció de Ferran Utzet, que
sí.
Es va poder veure al Teatre Lliure de Barcelona,
sí.
De Montjuïc.
Sí, vam acabar fa un parell de setmanes de fer funcions.
Saps què és el que més m'agrada del món? Els diners!
Amorza!
I ho destaco perquè té molt a veure amb això que estem parlant, i és que vam fer un col·loqui. I hi havia companys que parlaven mallorquí, parlaven valencià, i durant el col·loqui una noia mallorquina va ressaltar aquesta diversitat lingüística que hi havia a l'obra, però no va ressaltar ningun altre tipus de diversitat, perdona. I em vaig emocionar. O sigui, arrel de la meva raó de pensar, ostres, estan parlant dels diferents dialectes que fem servir a l'obra, però no estan parlant de ningun altre tipus de diversitat, la sensació que jo vaig tenir és com de normalitat.
Clar, perquè hem de dir que tu ets la filla...
Jo soc de l'obra feia de filla de la Rosa Voladeres, del Xavi Ripoll, sí. I era la germana de Guillem Balart, que són tots blancs, i de fet era l'única persona negra de l'obra, però donava igual.
Clar, tu ets la filla, no?, de la família,
sí,
ja
no?
està.
Sí, i vaig tenir molt aquesta sensació, de fet em vaig emocionar, perquè ostres, era una de les primeres vegades que, en un repartiment de 15, per mi, que estiguessin ressaltant la diversitat lingüística i que, a més, no haguessin fet cas, o, per lo menys, sí que ho haurien fet cas, però no ho van voler ni posar-ho en taula, sobre taula. Per mi va ser molt important. I els hi vaig fer veure als meus companys per què era important per mi, no? Però els hi vaig fer veure des d'un lloc molt emocional, perquè em va brotar l'emoció. No va ser un discurs elaborat de dir, mireu, no, és que va ser alguna cosa més important per mi. És una cosa molt més transversal.
No, i, de fet, com que tot segueix el seu camí, no? Que no hi ha... La diferència no es ressalta, per tant, tot forma part d'aquest... No m'agrada utilitzar aquesta paraula, no?
Sí, no,
des de la normalitat,
sí,
no?
Jo la faig servir, bueno, la
sí,
faig servir,
però... Sí, però ja ens entenem,
sí,
no?
Sí, clar, i tant. Sí, de... Bueno, de que formem el mateix grup.
Res no crida l'atenció.
Sí, res no crida l'atenció. Aquest seria... Aquesta seria la clau de no crido l'atenció, perquè de normal penses que crides l'atenció perquè ets diferent, perquè en aquests espais culturals encara no hi ha la diversitat real que tenim a la societat.
Per què creus que passa això, Tai?
Perquè encara ens queda molta feina. A França, amb això, per exemple, ens van per davant. Tenen molt més integrada una societat diversa, tant en la seva vida quotidiana com en la seva ficció, que al final, al cap de la fi, és un reflex de la societat, no? Jo crec que amb això, per exemple, va molt més per davant. Tota la ficció francesa veus molta diversitat cultural, molta diversitat actoral, no? I no et planteges el per què. Aquí ens plantegem encara el per què quan surt una actriu negra o una actriu asiàtica o el que sigui, no? O una actriu gorda. Sempre et planteges el per què està ficada allà. I crec que estem fent feina, però encara li queda.
No, com destacar això que dèiem, no? A Zorras, no? Ostres, una persona racialitzada fent el paper d'algú que té la seva història, que està ben col·locada socialment,
sí,
etcètera.
Sí, o sigui,
no?
És com que no et planteges el per què és negra, no?
Exacte.
Perquè té la seva pròpia història, sí, llavors sí, sí, no tens sí. aquesta sensació, no m'agrada gens utilitzar aquesta paraula, no? Però a mi m'ho diuen moltes vegades, a la quota. Però també penso que per algun lloc s'ha de començar. I si hem de començar cobrint aquestes quotes, hem de començar cobrint aquestes quotes.
Perquè d'aquesta manera vas obrint, no? Vas obrint portes, vas obrint
davant
camí.
Hi havia hagut moltíssimes actrius que han obert camí. Jo ara no sento que estigui obrint camí, però sí que penso, en quan jo era una mica més petita, si hagués conegut una actriu jove, racialitzada, negra, ostres, jo hagués tingut més la sensació de que era possible.
Vas pensar en algun moment d'aturar-te, de parar? No sé què t'has trobat als càstings al llarg de... Perquè vas començar molt joveneta.
Eh? Sí, haig de dir que clar, al final, al principi, és el que hi ha. Tampoc, sí. Bueno, per almenys jo, òbviament, tinc 25 anys i és el que et comentava abans, sí. Estic en una constant construcció de mi mateixa i aprenent molt. Però pensava, no t'ho planteges tant, és el que hi ha. Jo no em presentava un càsting si no ficava, que buscaven una noia negra. Però perquè per mi és el que hi havia. És el que era jo i és el que hi havia, no? Però ara mateix, jo també haig de dir que he tingut moltíssima sort amb els projectes que m'estan sortint i amb els que he anat fent, que la majoria d'ells no han tingut res a veure amb la meva identitat racial. Sí, però jo he volgut fer veure que no, saps? Vull dir que no, que dins de la història no hi havia res a veure amb el ser negre. També és una sort, és un privilegi que he tingut, que m'han vingut a caure projectes en els quals, alguns sí, no et diré tots, però la meva sensació interna ho és el que m'emporto, per lo menys. I és el que m'està fent créixer, i és el que està fent canviar el meu paradigma també a quins tipus de possibilitats tinc dins d'aquest sector. Cada feina que vaig fent m'obre un banc de possibilitats, és a dir, jo potser abans no ho pensava, però ara puc fer això. Ah, doncs mira, ara m'han donat aquesta feina, també puc fer això. Clar. També tinc aquest perfil.
Clar.
És una cosa que abans la tenia molt més cohibida, com quin és el meu perfil, noia negra.
Et vas com, no? O t'anaves limitant?
Sí, em limitava. Bueno, és una autolimitació que et fiques, però perquè la societat també l'ha entès així.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. A vegades, quan estiro del fil, dic, ai, en veritat, sí, sí. Hi ha més coses de les que jo mateixa em crec.
No, i ara que parlem del tema de la deconstrucció, no? També, com a consumidors de cultura, també s'ha de fer molt aquest exercici, no?
Sí,
recordo que vas fer de Julieta,
sí,
una adaptació de Romeu
i
Julieta.
Sí, i tant, d'anys, tres, ara sí.
Sí, el 2020, amb Parking Shakespeare.
Sí.
Clar, no sempre cal esperar una Julieta normativa, diguem-ne, no?
Bueno, però és que, mira, a mi Romeu i Julieta també em va marcar molt perquè jo vaig fer una gran feina quan em van donar el paper per visualitzar-me jo fent de Julieta, perquè el meu imaginari de la Julieta és el mateix que té tothom, una noia blanca, dolça, rosa, no? És com, el meu imaginari també era aquest, llavors jo no m'imaginava amb el cos de la Julieta, perquè tinc el mateix imaginari que tothom. No? Llavors vaig fer una gran feina abans de poder interpretar el paper, de tancar els ulls i visualitzar-me com a Julieta, visualitzar-la amb el meu cos, visualitzar-la amb la meva veu, visualitzar-la amb el meu cabell. Vull dir, va ser una gran feina personal també per mi, i dignificar i pensar que jo també podia estar fent aquell paper, perquè és un paper que jo mai hagués pensat que l'hagués fet. Clar. Mai a la meva vida.
Clar, en el teu perfil es van sumant com diferents capes, no? Uh-huh. Dona, negre...
Cos no normatiu,
sí,
saps?
Sí, sí, sí,
hi ha diverses capes que hi ha allà, que ets com, ostres...
Llavors dius, a veure, per on rebrem aquí, no? Per
sí,
on
sí,
rebrem,
clar,
no?
Quan és una cosa també pots pensar per una altra. Sí. Tampoc tinc un cos normatiu, ja no només per ser negre, no? A nivell de dimensió. I llavors és com hi ha diverses capes que al llarg de la meva vida m'han acompanyat. Hi ha hagut moments de la meva vida que potser no pensava tant en si era una actriu negra, sinó en si era una actriu gorda.
Imagina't.
Vull dir que hi ha diversos factors que m'acompanyen.
Clar, i la societat
va
empenyent amb això, no?
Sí, sí.
Tens, Tai, companys, companyes racialitzades a qui els està costant obrir-se camí?
Crec que costa a tothom. Vull dir que és un sector que costa en general. És cert que per nosaltres és més difícil perquè no hi ha tanta representació dins del sector, però com parlàvem abans, ja no només actoral, sinó a nivell d'ocupar diferents llocs, a nivell dramatúrgic, a nivell de direcció, a nivell de producció, que s'han d'ocupar més espais per poder explicar les nostres pròpies històries. Perquè al final només serà una representació, al final. Serà algo representatiu.
Clar.
I s'ha d'ampliar aquesta representació en molts aspectes, sobretot que tinguin la seva pròpia història, que no acompanyin. Que això és una cosa que encara està molt, molt enquistada, no?, aquí. Com sempre, aquesta cosa de la persona diferent acompanya el rol protagonista, no?, aquest secundari, no? Jo sempre pensava que faria un paper secundari. De fet, a mi m'encantaven els papers secundaris de petita, perquè sempre eren com els personatges més diferents. O el que porta ulleres, et dic una tonteria, no? O el que porta ulleres, o el que li costa fer amics, o el que és més lleig, no? Tots aquests personatges sempre acompanyen a la història del principal, i és com aquesta gent segurament té una història més interessant que la del principal.
I tu volies fer aquests papers.
I jo volia fer aquests papers. O sigui, a mi m'agradaven molt els secundaris.
Només per aquesta raó o per... No ens exposem massa per si de cas.
Bueno, per aquesta raó i perquè també pensava que era el lloc que podia, el lloc on podia accedir.
Imagina't.
És a dir, jo mai m'hagués pensat que hagués fet un protagonista, gairebé són coprotagonistes, però són protagonistes les tres. Mai m'hagués imaginat tan aviat fer un protagonista.
Amb una feina excel·lent.
D'una sèrie, com clar. A parar el meu primer projecte. Ja recordo quan em va arribar el càsting, va ser, és que sóc jo. És que era com... És un càsting que és el teu mot, ja, no? Normalment passen aquestes coses, però que sigui un protagonista és com... És que sóc jo, és el meu cos, té la meva edat, té la meva veu.
Quina emoció, no?
La veritat que sí. També molta por, molt d'abisme, perquè al final és anar-te'n 4 mesos a una altra ciutat a treballar per primera vegada en un projecte audiovisual, que jo sobretot he fet més teatre en aquest sentit. Però molt contenta. Em va ajudar moltíssim a treballar. Jo crec que m'estic donant compte ara que cada projecte el que fa és canviar alguna cosa en tu. Et fa més fort en algunes coses o et fa més vulnerable en algunes altres, que a vegades també és necessari.
Per exemple?
A mi, per exemple, en aquest cas, Zorres, el que m'ha donat, gràcies a l'exposició que tinc jo a nivell corporal també, és a fer-me més forta i a dignificar, sobretot a dignificar el meu cos, a dignificar la meva sexualitat o a dignificar la meva bellesa o a dignificar-me en grans paraules i a validar-me a mi mateixa. Perquè al cap i a la fi tu et pots validar a casa teva, però jo he fet un gran pas i és que moltíssima gent pot veure'm, no? Que això és una cosa que no m'havia passat fins ara. Llavors, acceptar-te... També t'anticipes una mica el que pot passar. Vivim una era on la gent opina de tot, no? Llavors jo vaig fer-me una mica una curassa de dir, hòstia, és que tot el que pugui dir-me la gent, segurament ja m'ho hauré dit jo abans.
Clar, perquè veníem de molt avall.
Clar, no? I és quan vaig pensar que tot el que em podria dir la gent, segurament, mirant-me en mirall, m'ho he dit jo mateixa, és com que m'heu de dir.
Clar, i et fas la capa protectora, no?
Bueno, és com que acceptes coses, t'estimes més... Et cuides més. Jo he tingut a nivell personal ha sigut una experiència que m'ha ajudat moltíssim a fer-me més fort en alguns sentits. What it really means to be free. I don't feel free when I am on the street. With all your eyes looking at me, deciding who I am or not. What it really means to be free when I don't know who I am anymore. And you question my identity till I feel like I'm living in limbo.
Parlàvem abans, no?, d'aquest ocupar espais, no?, no únicament com a espais protagonistes o coprotagonistes o el que sigui, no?, sinó també doncs, en òrgans de direcció, en òrgans més mitjans o el que sigui. Quin paper creus que tenim els mitjans? Perquè al final també potser hem de fer un exercici...
Ostres.
D'autocrítica. No sé tu com... Quan dones entrevistes, quan llegeixes la premsa, mires les xarxes socials, els diaris, no sé.
Per mi això que estem fent ara és molt important, ja, perquè vulguis o no m'estàs donant un altaveu on jo poder parlar. I inclús on jo poder reflexionar. Potser aquestes reflexions, de cop i volta fent-les amb tu, puc arribar a uns altres llocs, no? I si sé que potser hi ha alguna noia com jo que va començar a estudiar teatre amb 13, 14 anys i està escoltant això, o d'igual, o amb 20... No? I dir-li, tia, tira endavant. Tira endavant fins on tu vulguis. Fins on tu vulguis, fins on tu et proposis, no fins on els altres et diguin que pots arribar. Perquè jo és el que m'estic donant compte ara. Jo ara estic fent moltes coses que en la meva vida m'hauria imaginat. Jo no m'hauria imaginat treballar en un teatre lliure o en un nacional o estar rodejada de companys. Són coses que estan superant les meves pròpies expectatives perquè com parlàvem abans, en un moment jo no m'ho podria imaginar. Perquè pensava que jo no podria accedir en aquest tipus de lloc o que no eren per mi, no?
Clar, l'espai
vull
pels
dir,
blancs, no?
Bueno, clar, és l'espai pels blancs o per un altre tipus de gent amb socioeconòmic també situada en un altre lloc. Jo vinc del barri, vull dir, a mi l'escola de teatre la pagava la pensió del meu avi, però perquè era el que jo volia... Vull dir, que ha sigut un sacrifici econòmic jo també poder estudiar interpretació. No? Parlo sobretot, vull recalcar molt que sempre parlo des de la meva pròpia experiència i que no puc generalitzar res perquè al final cada història és molt diferent, no?
Però vens de la trinxera, no?
Però vinc de la trinxera, jo personalment vinc de la trinxera i tinc la sensació d'estar accedint a un món que quan jo era més petita, fa 10 anys, que diria que tinc 15, però vulguis o no, el veus molt allunyat, el veus molt allunyat. Sí, mai m'hagués pensat que vindria aquí a fer una entrevista, no? O que vindria per segona vegada a Catalunya Ràdio a parlar de la meva experiència. I això és el que podeu fer, interessar-vos per aquestes històries, jo crec. Donar-los espai per poder... No? És com, qui té l'espai a vegades és ajudar i donar les eines. Potser no tothom té les eines, però si tu tens i la pots deixar i pots obrir l'espai, ostres, doncs ja és molt.
I crear consciència, no?
Crear consciència, abans. O sigui, que tu t'hagis interessat tant en que jo vingui aquí i a sentir la meva història, i per mi és molt, molt important. Així que gràcies.
T'han sortit ara més projectes a nivell de projectes de futur? Com
ara
com
mateix tinc la perspectiva molt teatral i estic molt contenta. Estic molt contenta perquè el teatre m'acompanya des que soc molt petita i estic en un moment on m'estan començant... Bueno, saps aquesta sensació de començar a veure que estàs... Bueno, que el teu nom està per allà, que comences a conèixer gent, no? Que comencen a pensar en tu per coses. I ara mateix estic molt contenta. Mira, aquest divendres me'n vaig a València a fer el meu primer bolo de la plaça del Diamant, que entro a fer la gira i estic molt feliç. Si és doncs el que et deia abans, repte rere repte. Surto del lliure i me'n vaig a fer el bolos de la plaça del Diamant. No ho hagués imaginat a la meva vida. No ho hagués imaginat mai. Rodejada d'actrius com la Lourdes Barba, la Vicenta Ndongo, és que l'Alba Florejac, la Maria Rivera, la Paula Jornet, és com... I jo, no? Com aquesta sensació de totes elles i jo. O vinc de fer la nostra ciutat amb la Rosa Renom, amb el Carles Martínez, no? I infinits i molts més noms.
I Tai Fati. Clar, clar.
Però això són coses que, clar, ara com s'ha convertit en una mica en el meu dia a dia, quan trec una mica la perspectiva, com en moments així, faig, ostres, que fort.
Sí, sí.
I hi ha un punt d'incredulitat. O sigui, jo ara estic en un moment com d'incredulitat, perquè vaig fent, ara s'ha convertit en la meva feina, que privilegiada, per almenys ara mateix en aquest moment vital, i són els moments en els que ho parlo des de fora que dic, ostres, que fort, Tai. Això no t'ho haguessis imaginat mai.
A la vida.
Mai.
Ara que has citat, no?, la Vicenta Ndongo, no?, que en el seu moment era l'única persona negra que sortia a les sèries de TV3.
Doncs imagina't per mi com és.
Clar.
Primer, que la Vicenta la conec des de fa uns anys i va ser molt maco com ens vam conèixer i jo vaig estar fent unes classes de teatre amb ella i tot. Després, que va passar a ser la meva mare Forres.
Ah, és veritat?
És la,
clar,
meva,
o sigui, és la teva mare, sí.
De cop i volta va ser com algú tan especial... I ara passo a fer teatre amb ella. O sigui, per mi és...
Sí, us vau conèixer fent tallers.
Ens vam conèixer fent tallers. Bueno, ella m'impartia a mi un taller. I l'any, dos anys, estic treballant amb ella a Madrid. Està fent la meva mare. I a l'any estic treballant amb ella al Nacional. Un somni.
Un somni. I després també que a poc aquesta, no, aquesta representativitat acaba anant una mica cap a la normalitat.
Sí, el no cridar l'atenció.
El no cridar l'atenció, no? De dir, bueno...
Sí.
Això és la societat que tenim, no?
M'agrada sempre destacar, va passar una cosa en el rodatge de Zorres, no? Perquè a vegades són petites revolucions i com jo et deia abans, jo també vaig aprenent. I és que un dia em vaig donar compte de que estàvem rodant a una discoteca i vaig fer així, vaig mirar al voltant i vaig dir, però si no hi ha figurants negres. I clar, tu no saps el que vaig patir jo, a dir, ho vaig a dir, no ho dic. I al final vaig agafar la força i vaig dir, ei, mira, producció, una cosa que m'acabo de donar compte... que és que no hi ha figuració negra i no pot ser que jo sigui l'única persona negra d'una discoteca la qual representa que estem al mig de Madrid. I vam fer gràcies perquè nosaltres no ens havíem donat compte. Però per què? Perquè no hi ha gent. Si hi hagués hagut algú racialitzat que hagués pogut pensar en això en un altre espai, el que parlàvem abans, no? D'ocupar un altre espai, no era només l'actriu, ocupant producció, ocupant direcció, potser això hagués saltat abans. Però vaig ser molt feliç de fer aquest pas perquè la resposta va ser molt agraïda i necessària. I el dia següent hi havia figurants negres. Poder es pot, és voler també. Llavors, una vegada tu ja has tingut, ja ho has vist, si el següent projecte que fas no hi ha figuració negra és perquè no vols. Perquè ja t'has demostrat que ho pots fer.
Bueno, al final és el camí dels aprenentatges, no?
Per això, jo també estic en aquest aprenentatge constant. Vull dir que m'agrada molt ressaltar això, que jo faig un aprenentatge constant amb la meva identitat i amb la meva negritud, perquè jo m'he criat aquí, en aquesta societat, etc etc.
Tai Fati, un plaer que hagis passat avui pels Solidaris de Catalunya Ràdio. Molta sort, que ja l'estàs tenint, i que tots aquests missatges també arribin a les persones que,
espero
com tu...
Que sí.
Vulguin dedicar-se
sí. I de veritat, moltíssimes gràcies per donar-me l'espai. Per mi, repeteixo, encara estic molt incrèdula de venir aquí i explicar una mica la meva història, no? És com a qui li importarà. Però bueno, jo la dic i potser algú li ressona.
Importa, importa.
I potser algú no, però ja està dita.
Totes les veus importen, Tai.
Moltíssimes gràcies.
Solidaris. Catalunya Ràdio.
Esfolhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar.
Não venha com desculpa que eu errei a ligação. Não é ou não,
eu não, não é ou não.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
Não é ou não, eu não.
Mercè Folk.
Un privilegio es una ventaja que tienen unas personas sobre otras por pertenecer a un grupo. Nacer sin discapacidades, privilegio. Ser hombre es un puto privilegio. Mientras más clara sea tu piel, mayor es su privilegio.
Com ens explicava Tai Fati, fer-se un lloc en els escenaris catalans, ja sigui davant del públic o al darrere, en tasques tècniques, per exemple, no és fàcil. Per això, cinc creadors afrodescendents van obrir l'any 2021 l'espai teatral Perifèria Cimarrones a Barcelona. La Mireia Isart l'ha visitat.
Un cop sap a buquet, com sap a buquet.
Un assolellat matí d'hivern passejo fins al carrer Cerdanyola, al barri de Sants de Barcelona. En aquest carreró tranquil i de cases baixes s'hi troba la sala teatral Perifèria Cimarrones, un espai singular amb l'objectiu de crear escletxes cada cop més amples en el panorama cultural català per a les persones afrodescendents.
Hola. Bon dia.
Quan hi entrem, ens trobem amb una petita botiga d'artesania i marxandatge de la sala. Una mica més endavant, però en el mateix espai, una cafeteria amb les parets plenes de quadres a tot color de diferents artistes afrodescendents. En reben allà dues de les seves impulsores, Karel Mena, gestora cultural, i Sílvia Albert, actriu, dramaturga i directora, amb un té a la mà. I comencem per la pregunta més òbvia. Què significa el nom? Ens ho expliquen Mena i Albert.
Vol dir que bueno, que nos regim per una cultura que no és l'hegemònica ni la majoritària, no, que hi ha altres valors, no? Això més que tot, no? En la perifèria, no?
I les cimarrones, durant l'esclavatge, les persones que estaven esclavitzades les tenien en ingenius i llavors, quan aquestes persones aconseguien fugir, s'allunyaven d'aquests espais i anaven als espais que es deien quilombos o palenques. Però aquestes persones que fugien són les cimarrones. I nosaltres diem que som les cimarrones de la cultura, perquè estem fugint.
La sala programa només espectacles creats per artistes i tècnics afrodescendents, però té un altre element encara més important en el seu ADN. Ens el revela Mena.
El que sí que és cert és que si veus hi ha propostes, no?, que treballen al voltant de la cultura afrodescendent, però moltes vegades no estan gestionades per persones afrodescendents. Jo crec que aquí també està el punt d'inflexió i la diferència, no? Aquesta és una cooperativa que té una gestió de persones que també són persones de la comunitat a la que van destinades.
Que persones racialitzades liderin projectes culturals o cooperatius encara ara és una excepció a Catalunya.
Som la mala herba dels voltants, som l'aigua del sol i el fang, després de la tempesta ens fem més grans.
L'espai va néixer, sobretot, gràcies al suport del públic i de la comunitat.
El crowdfunding no sortia i llavors es va organitzar una acció des d'una de les col·lectives antiracistes i d'ahí vam començar a ficar-li canya, no? I va sortir. I això és un punt, però l'altre punt és, jo què sé, no? Aixecar aquest espai, no? Pintar, fer coses. I a vegades, quan pensem en projecte comunitari, això seria un projecte comunitari sense, no?, la perifèria. No seria possible això si no ho féssim entre totes.
I també saps què passa? Que a nivell de finançament, a part de tota la col·laboració de la comunitat i dels col·lectius migrants, els col·lectius racialitzats o feministes, que també estan molt a prop, aquest projecte, si hagués estat només en cultura, no hauria sortit, perquè el suport en cultura és molt, molt, molt minso, molt, molt petit des de l'administració.
Bueno, i perquè l'administració encara no ens veu com a cultura, ens veu com a interculturalitat.
Mene i Albert estan cansades d'aquest tipus d'etiquetes.
Tu parles de cultura popular catalana i s'entén, no? I no es diu folclor, o sigui, es diu cultura catalana. Venen col·lectius migrats que fan un tipus de cultura que està molt, molt, molt lligada als seus ancestres, a la seva cultura, i aleshores volem anar a espais culturals de la ciutat. I es diu, no, això no, perquè això és folclor. Hi ha tota una visió del que és cultura i que no és cultura a partir de qui ho fa.
Perquè, a més, els que estan posant aquestes etiquetes necessiten etiquetar-nos per a estudiar-nos i entendre-nos. Però nosaltres anem més ràpid que ells. Llavors, hi ha una cosa que és com... Aquesta etiqueta ja no serveix. Ja fa temps que no s'usa. No, però nosaltres... per entrar en la subvenció d'encaixar en aquesta etiqueta que ja no té res a veure amb nosaltres, que no és real, que s'ha... O sea, és... Hauríem de fer la subvenció nosaltres. Sí.
Elles expliquen que tot allò que es veu en aquest petit escenari de Sants són també històries catalanes. I Sílvia Albert ens posa l'exemple d'un dels muntatges de la tardor passada, Contrato Indefinido.
Són històries catalanes també perquè al final nosaltres estem vivint aquí, formem part d'aquest territori i aquesta cosa que estem portant dels països dels nostres pares i de les nostres mares és com mezclar-les perquè això està creuant les nostres vides. Contrato Indefinido és la història d'una noia negra en l'àmbit laboral. Però aquest punt de que ella sigui negra marca una sèrie de diferències que no ho marca quan la noia és blanca i catalaneta al món laboral, que sentirà opressions, que pot fer... No? Li poden passar moltes coses, no? Però pum, aquest punt, no? Ja marca una diferència molt important. Que clar que la racialització ens creua, però podem parlar de moltíssimes coses que no tenen que ser únicament antiracistes.
A més de les obres per adults, a Perifèria Cimarrones també ofereixen programació infantil. Defensen que és important crear nous referents per a tothom.
La gent blanca també necessita tindre referents racialitzats, no?, afrodescendents, per a poder construir la seva identitat i el seu posicionament en el món des d'un altre puesto, no? I després hi ha una cosa també en els espectacles familiars que també té que veure en com repensem els espectacles familiars, no? Per exemple, tot el que són els contes africans, no? Okay, que estan fantàstics. I ara mateix nosaltres, no?, com a diàspora, hem de repensar també aquest contes, també per repensar el relato que volem transmetre.
Aquestes noves narratives, per Karel Mena, ajuden a transformar la societat.
Quan una persona... Sí, en una història, no? I la sent des d'altra mirada, que no és la que veu a la televisió, que no és la que veu a les sèries, més estereotipat, clar, això te posa en un altre lloc, no? I clar, jo sento que aquí passa que les històries que s'expliquen arriben al cor, i del cor, que ja se sap, la neurociència ja ho diu ara, no? El cor és l'òrgan que dona a la ment els pensaments, i això és el que ajuda a desarticular i desactivar discursos que corren per tot arreu sobre aquesta, no, la nostra comunitat, no?
Àfrica.
El públic està responent bé a les propostes de Perifèria Cimarrones. Alguns dels seus muntatges, com Tituba, Bruixa Negra i Ramera, de Denise Duncan, i amb Cathy Say de protagonista, han tingut un gran èxit. Però Karel Mena diu que necessiten arribar a més gent i que fer-ho a través de les xarxes és complicat. Mena i Albert també denuncien que totes les manifestacions culturals es regeixin i es mirin des del prisma de la blanquitud.
El pensament blanc s'ha anat creant, no? I els seus referents, quines són les peces que han pogut veure fins al moment. Per molta gent és la primera vegada que ve una persona negra a l'escenari, no? Llavors, com s'ha construït, no, la seva... el seu criteri teatral xoca un muntó en el que nosaltres estem mostrant, no? I ahí sí que hi ha, bueno, hi ha de tot, no? Hi ha que quan arribem a lo que ells consideren la cota d'excel·lència, ja està la blanquitud, de cop ha dit que això és meravellós, això vol dir que és meravellós, no? I d'això hem de fugir, d'això hem de sortir.
Tenim un moment en què s'estan qüestionant moltes coses, i sobretot s'està qüestionant la mirada que tenim les persones, que tenen les persones blanques i les que tenim les persones racialitzades, que també estan molt influïda per aquesta mirada blanca, perquè no s'han creat en el eurocentrisme. Aleshores, hi ha tot un procés de banda i banda de deconstrucció d'això, i això no és fàcil.
Per Albert, a Catalunya encara no som ni conscients del racisme que hi ha a la nostra societat.
Hi ha moltíssima gent que considera que Catalunya no és un lloc racista o que Espanya no és un país racista. I si estem en aquest pensament, doncs fixa't com d'endarrerits estem, perquè fins que arribin a tomar consciència la gran majoria del racisme per poder superar-lo, no? Però el primer és poder acceptar que tens un problema, no? I es diu racisme, i després lo podem superar, però estem en la negació encara.
Tot i així, és un punt optimista.
Les arts escèniques és especialment un àmbit difícil, sí que ho és, però també és veritat que una cosa està corrent, no? L'altre dia me vaig adonar que n'hi havia, crec que eren 10 persones afrodescendents al mateix temps en diferents teatres de tot l'estat espanyol actuant. Mm-hmm. I cap d'aquestes persones estava fent un personatge estereotipat d'aquestos de los que ens estaven queixant fa com 2 anys o 3 anys, no? O sigui, que estan passant coses, està canviant, no? Està començant a veure una consciència, s'està començant a obrir, però poquet a poquet, i sobretot estem parlant com de això, les meves companyes, ja ho sento, si ho escolteu, però es genera una élite. Qui són les que sí que poden estar, les que s'han guanyat l'espai, o les que són l'excel·lència dintre, no? Llavors aquestes són les que posarem en l'escenari.
I ens fa una reflexió final.
Com una de les coses que nosaltres estem fent és sanant, i estem sanant a la comunitat, ens estem sanant a nosaltres mateixes, ens estem sanant des del teatre, i sanar-nos des del teatre són processos que moltes vegades no són rentables econòmicament, mm-hmm. al contrari, mm-hmm. són deficitaris. El que guanyem no es pot medir, i això forma part d'aquest projecte. Llavors, programem coses que ningú entén, programem coses que la gent no ve, programem coses que no agraden també, però perquè, no sé, crec que estem treballant en diferents nivells, no? I per nosaltres això sí que és important, no?
Si eres antiracista, compra l'abono de Perifèria Cimarrona.
Sí, sí. Gràcies.
Gràcies a tu.
I és que, malgrat que Perifèria Cimarrones és una realitat, té constantment oberta una campanya d'abonaments i donacions perquè pugui continuar obrint el taló cada nit. Tota la informació i programació de la sala a perifèriacimarrones.es.
¿Estás entendiendo? Porque Porque soy blanco.
Del 17 de gener al 4 de febrer faran el muntatge Blackface de Silvia Albert.
También tenemos sentimientos, ¿eh? Esto es racismo inverso.
¡México, eso no existe!
Solidaris. Mercè Folch.
En la conversa de la Mireia Izard amb dos de les responsables de Perifèria Cimarrones, l'actriu i dramaturga Sílvia Albert també va parlar de la música. Per Albert és més fàcil trobar feina per als afrodescendents en aquest sector que en les arts escèniques, ho argumenta d'aquesta manera.
En la música és tot com molt més fàcil perquè és el lloc on històricament s'han posat nosaltres, les persones afrodescendents, sabem cantar i sabem ballar, no? Suposadament.
Qui coneix bé el panorama musical afrodescendent és Olamide Adissa, productor creatiu de Voodoo Club Barcelona, una plataforma creada per generar un espai segur de visualització i de promoció del talent creatiu de persones racialitzades. Olamide Adissa, originari de Nigèria, va arribar a Catalunya quan tenia 13 anys i ha parlat al nostre company Joan Vilaplana.
Back up, back up, baby girl, let's go, plenty things we gotta see. Vamos, vamos, no lo pienses más, vamos los dos de aquí.
Una de les accions del Voodoo Club és l'organització de festes en què es programen artistes afrodescendents i d'altres col·lectius racialitzats. L'Olamide Adissa ens explica d'on surt aquesta iniciativa que s'ha arribat a exportar a altres ciutats com Madrid. Ell s'havia trobat que no el deixaven entrar en alguns locals pel fet de ser negre, fins i tot amb propostes de l'anomenada Black Music, però aquest no ha estat l'únic motiu.
Això sempre ha passat, però òbviament doncs, fins que no nosaltres no entra dins de l'elite creativa a Barcelona, a Espanya, perquè gràcies a Voodoo Club hem pogut arribar i tenir veu en aquests cercles, doncs, hem anat trobant problemes, no?, o traves per poder doncs, arribar a certs llocs i poder fer coses a nivell doncs, que tinguin la mateixa validesa i no que ens cridin només quan és el Black History Month. No ens veiem com creatius, ens veiem com negres.
Per tant, estaven carregats de raons per generar una proposta com el Voodoo Club. L'Olamide ens en desgrana més.
La manca, no, de referències de gent i l'élite, no? Una mica l'élite espanyol que, ens, doncs, que fossin immigrants, no? També de la presència de la gent com jo que ens sentim espanyol, catalans i també afrodescendents i també sentim que aquí també és com la nostra terra i volem doncs, que els nostres somnis doncs, siguin igual de vàlids, no? Que si jo vull ser doncs, director d'un banc o polític, doncs poder, que pugui ser.
Amb el Voodoo Club han apostat per generar una plataforma pròpia per crear, difondre i promoure cultura i oci fets per persones racialitzades, però segueixen topant amb dificultats o la Mídia Adissa ens en destaca una d'habitual en el seu dia a dia.
Encara em trobo amb que el client ha d'exigir treballar amb gent racialitzada perquè em cridin per treballar, per exemple, saps? I això passa a tot arreu, de totes les maneres i tots els àmbits possibles.
De tot plegat ens surt una pregunta molt clara. Hi ha racisme en el món cultural del país? L'Olamide no en té cap dubte.
Clar, sí. Sí que hi és. O sigui, estem treballant i la gent està... hi ha més consciència, però sí que hi ha. Si diem que no és perquè el volem obviar, però sí que hi ha.
En el cas concret del món de la música i de les persones afrodescendents, una de les expressions que es fan servir per il·lustrar la situació és Black Music, White Business, música negra, negoci blanc. Parlant dels músics, Olamide Adissa ens explica fins a quin punt les persones racialitzades ho tenen més complicat per fer música i viure'n a Catalunya i arreu de l'Estat.
Ja és difícil viure com a artista en el segle XX-XXI. És difícil per aquestes raons administratives, això d'autònoms... Són traves administratives perquè tu no puguis viure de la teva art, salvo que els teus pares doncs, hagin sigut artistes i et paguen les coses o... saps? Però viure com amb artista racialitzada a Espanya és bastant quasi impossible.
Pel que fa a les persones racialitzades que treballen en les produccions culturals, com l'Olamide, també se'ls complica molt guanyar-se la vida amb la seva feina. En el cas del Voodoo Club, sorprèn que hagin preferit no recórrer al suport de les institucions públiques.
Mai hem com proposat els projectes que tinguin dependència d'alguna institució pública, perquè si fas les coses d'aquesta manera mai arribaràs, és més difícil. Nosaltres ho sabíem des del principi doncs, i el projecte Voodoo Club va començar doncs, de les nostres butxaques per poder doncs, dur a terme les idees que teníem i per això doncs, vam poder avançar més ràpid i perquè ho fèiem des de l'amor a l'art. portem 5 anys i no vivim de vudú club.
Per l'Olamide, les administracions posen traves que compliquen l'existència a projectes com el seu. De fet, hi veu un cert racisme institucional. Una altra de les denúncies habituals del col·lectiu és que no hi ha persones racialitzades als equips organitzatius dels festivals musicals.
Tinc bastant experiència fent coses i estudis i tot això, i hi ha molta més gent que he conegut al llarg del temps que també porten anys fent coses creatives i tal, però no hi són en aquests llocs. Per què? La veritat és que no ho sé.
I fa una denúncia.
Ells ens estan observant tot el rato, jo sé que ens miren, les nostres idees creatives, la gent que portem, saps? I ho fem nosaltres, i després d'un mes ja veus que ja han agafat aquesta persona. I abans d'això, no, què va? No existia, no?
O la Mídia Dissa reivindica més suport financer i també més formació i informació per engegar i desenvolupar projectes culturals. Ell creu que el que ha salvat el Vudú Club ha estat un intangible de molt valor, però que no sempre ho aguanta tot.
Menos mal que el Vudú Club ho fem des de l'amor, perquè si no haguéssim abandonat. I això és el que ha passat amb molts projectes aquí a Barcelona, saps? Perquè nosaltres no som els primers que hem tingut la idea de fer una cosa per la comunitat. La gent té idees i cada dia, però amb aquestes treballs institucionals és difícil. Ojalà tinguéssim més suport del govern, les institucions, per dur a terme aquests projectes perquè a la beneficia de la ciutat. No girl can't tell me about my mother. 16 shots, we go longer than a ladder. Them nothing talk but the real done dada. 16 shots, we go shot out any bladder.
Segons Olamide Adissa, Barcelona és més oberta que altres ciutats de l'Estat, però considera que les coses serien diferents si el Vudú Club es fes en segons quins altres països.
Si el projecte Vudú Club fos a una altra ciutat d'Europa, a París, a Londres, a Nova York, amb la mateixa feina que he fet, o menys, nosaltres podríem viure perfectament de Vudú Club, perquè les idees que tenim tenen bastant resultat positiu, però a nivell econòmic no hi ha benefici perquè no tenim aquesta ajuda que el govern reconegui els projectes que estiguin fent, etc.
I què hauria de canviar? Ell veu moltes coses a millorar. D'una banda, que se'ls valori principalment pel seu perfil professional i per la seva feina, i no pels seus orígens. Però reclama altres canvis que seran lents perquè considera que el racisme no és l'únic defecte de les societats catalana i espanyola.
La societat espanyola catalana és ignorant. És racista també, però també és ignorant. És la ignorància. La gent no veu això. I és poc a poc que perquè ho vegin, perquè al final no sé si el racisme té cura, però és educar-se i començar a normalitzar la nostra existència. Els costa molta gent entendre que, per exemple, quan ara que estic fent aquesta entrevista en català amb tu, és com, hòstia, habla català, saps? És que jo sé que hi haurà gent que hi ha això.
Educar-se i normalitzar l'existència de les persones racialitzades. Això és el que demana l'Olamide a la societat i el mateix que reclama al públic consumidor de cultura.
Solidaris. Mirada horitzontal. Mercè Folch.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Joan Vilaplana, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.
Compañero de mi alma, me gusta verte feliz. Tu amistad a mí me salva y tu maestro yo aprendí. Me salva tu amistad a mí.
l'hiver de l'inima, pas dix heures à l'estime.